Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Atenció a aquesta nova moda. S'ha fet viral entre els joves a les xarxes socials i aquest cap de setmana han fet una convocatòria a Barcelona.
Mi nombre es Aguará y yo me identifico como un pastor belga malinois.
Soy Fénix y soy un zorro rojo.
Soy Alaska y soy un lobo gris.
Es diuen Therian. I un Therian és una persona que s'identifica psicològicament i espiritualment amb un animal. Persones que senten que són animals. Individus, la majoria molt joves, insistim, que diuen que la seva veritable naturalesa és la d'un gos, un gat o qualsevol altre animal.
Yo siempre me sentí como un animal, como un lobo. Yo sentía que este era mi animal, que este animal me eligió a mí.
El que fan és adoptar els moviments, els sons, el comportament i també es disfressen de l'animal. És un fenomen que ve de lluny, però sempre havia estat quelcom marginal i insignificant. Ara són moltíssims els vídeos que hi ha a les xarxes en què veiem aquests joves comportant-se com bestioles. Cocodrils, ocells, lleons... Un veritable zoològic de persones que afirmen que estan atrapades en un cos de persona. Això ha generat moltíssima polèmica i moltes preguntes. Per exemple, estem davant d'una moda de gent que només vol cridar l'atenció? Aquests joves l'únic que volen és provocar? O es tracta d'un desordre de personalitat? El psicòleg Jaume Funes apunta això al matí de Catalunya Ràdio.
Però és estrany que hagi d'escollir animals, que pensem que la fidelitat humana, l'autenticitat, passa per alguna de les qualitats dels animals. La qual cosa significaria que hem perdut la idea de que l'altra persona té qualitats i val la pena reproduir-les, imitar-les, construir-les.
Les reaccions davant d'aquest fenomen de Therian són molt diverses. Hi ha molta broma, hi ha molt escarni, són coses de friquis i de malalts, diu la majoria. En canvi, els Therians es prenen a ells mateixos molt seriosament i asseguren que se senten marginats i desprotegits. Alguns fins i tot demanen que se'ls reconegui el dret legal a ser tractats com l'animal que diuen ser. Tot això seria impensable sense, evidentment, aquest paper accelerador i multiplicador de les xarxes socials. La xarxa funciona com a incubadora perfecta per a identitats alternatives de tot tipus. Fa 30 anys, un adolescent que es veiés a si mateix com un gos hauria viscut, al seu cas, en la més estricta soledat. Però, en canvi, ara, Internet és capaç de convertir una expressió individual en una comunitat global. I el que podria ser una anècdota, o considerat una anècdota, deixa de ser-ho. Els Therian ens obliguen també a pensar per què tan joves senten aquesta necessitat de connectar amb aquesta alteritat animal. I la resposta potser es troba en aquesta necessitat humana més bàsica, la de pertànyer, al final, a una tribu, de formar part d'un col·lectiu, de ser partícip d'alguna cosa. Una manera d'escapar de la soledat en una època marcada per l'aïllament individual. Però és molt preocupant, molt, que un adolescent trobi més sentit a la seva vida comportant-se com un gos o com un gat que relacionant-se com a persona amb altres persones. On són els referents com a persones? Potser és això, que estem davant del símptoma evident que aquests joves potser han renunciat a considerar l'ésser humà com un model a imitar i a reproduir, i que per això busquen en l'animal, que diuen ser un model d'autenticitat, diguéssim, que el resulta més satisfactori. Si fos així, estaríem davant d'un senyal de la necessitat també urgent de reconstruir la xarxa de seguretat i socialització que sempre ha de ser l'entorn humà més immediat. Perquè si els vincles reals que ens fan humans desapareixen, l'alternativa potser sí que és fer l'animal, com els Therian. Pup, pup. Miau, miau. Realment molt preocupant.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui és divendres 20 de febrer de 2026, ens hem despertat amb 13 graus a Roses i aquí encara amb tramuntana. A Mont-roig del Camp tenen 10 graus, el vent encara arriba a ràfegues de fins a 50 per hora i en canvi els llocs on han calmat el vent, la temperatura ha baixat, a Sallent, al Bages, tenen 0 graus. Dia de sol avui, però amb capes de núvols prims que ens aniran creuant, restes de núvols a la Vall d'Aran i encara amb vent, però cada vegada més concentrat als dos extrems de Catalunya i amb tendència que vagi perdent força durant el dia. La temperatura comença a recuperar-se al migdia, però pujarà amb més força de cara al cap de setmana, coincidint amb l'arribada d'un anticicló que farà que tinguem un temps esplèndid, un temps assolellat, tan sols amb algun banc de boira puntual, i amb unes temperatures que diumenge podria arribar entre els 20 i 22 graus a molts llocs de la costa i del prelitoral fins als 23 o 24 al sud.
I com apuntava l'Eloi, avui encara es manté activada aquesta alerta pel Pla Bencat. Protecció Civil demana extremar la prudència fins al migdia, però ahir ja es va restablir la circulació de camions de gran tonatge per l'autopista AP7 entre Cambrils i Amposta. Els bombers van fer unes 300 actuacions, cap de greu. Això el dia en què tornem a tenir vaga de metges.
La consellera encara no s'ha dignat a seure amb nosaltres i poder parlar i poder negociar aquestes necessitats que té la professió mèdica, amb plantilles absolutament trinxades, amb gent que està absolutament desesperada.
Això deia fa just unes hores el secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, en declaracions al Catalunya Nit. Acusa el govern de no voler negociar amb ells i assenyala particularment la consellera Olga Pané. Així s'arriba avui a la vaga de metges. És la segona de la setmana i la vuitena des de l'octubre. En teoria, els serveis mínims garanteixen les urgències i les operacions que no es poden ajornar. Anem en directe a un ambulatori per saber com arrenca aquesta protesta. Al Cap Drassanes, al barri del Raval de Barcelona, hi ha la Montse Poblet. Montse, bon dia.
Hola, bon dia.
Has notat aquesta vaga?
Mira, l'ambulatori encara no hi hem pogut accedir, acaba d'obrir portes, però fins fa uns minuts aquí hi havia una trentena de persones esperant per entrar, menys cua que en un dia normal, però molts usuaris com ells, que no sabien que avui també hi ha vaga, i han vingut a la cita mèdica, algunes confirmades per missatge o fins i tot agendades ahir mateix.
Aquí me manda un mensaje y me ha dicho que hacer una radiografía.
La cita me la dieron ayer, así que no sé si hay huelga, no sé.
Que sabía que había vaga uns dies perquè em van avisar, bueno, un dia, però ara mateix jo no sabia.
I què vens a fer?
Una analítica.
Aviam què es troben. Els serveis mínims garanteixen, com deies, el funcionament normal d'urgències i les operacions inajornables, i aquí a la primària la presència d'un 25% de la plantilla. Els metges reclamen que s'acabi amb les guàrdies de 24 hores, que les seves hores de formació s'incloguin a la jornada laboral i que se'ls pugi de categoria laboral. Però malgrat ser el vuitè dia de vaga des de l'octubre, la conselleria encara no ha mogut fitxa per atendre les seves reivindicacions.
Montse Poblet, gràcies. Fins ara.
Fins ara.
La vaga d'avui també inclourà una manifestació a Barcelona que començarà a 11:45 del matí davant del Departament de Salut. Recordem que la protesta demana millores laborals. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia, sí, ho hem comentat moltes vegades, però va ser per acabar amb les guàrdies de 24 hores, els metges diuen que això s'ha d'acabar, resoldre la sobrecàrrega de treball, i tot passa per la falta de professionals. També demanen el famós estatut propi, és a dir, una normativa laboral només pels metges. Diuen que ja hi ha un estatut per totes les professions sanitàries, però diuen que no els va bé un que hi ha per tot el sector. Sobre això, en aquestes últimes hores també ha sortit el Col·legi d'Infermeres per dir que defensar la feina d'infermeria no implica atacar altres col·lectius, i demana, per damunt de tot, abaixar la tensió.
I els que també tornaran a fer vaga són els mestres i professors. Mantenen la protesta del 16 al 20 de març.
Sí, després que les negociacions, dèiem, al Departament d'Educació acabessin sense acord. Els sindicats i el govern, és veritat, que s'emplacen a tornar-se a trobar la setmana que ve, però des dels sindicats avisen que l'augment de sou que els proposen es queda molt i molt curt.
Hem dit que així no, que això és insuficient, i ells el que ens han transmès és que, d'alguna manera, han reconegut que aquesta proposta és insuficient.
No acceptarem que estigui supeditat als pressupostos. Si s'han pogut fer propostes a altres col·lectius que no han estat condicionades als pressupostos, per nosaltres hauria de ser en la mateixa línia.
És el que deien la portaveu de Comissions Obreres, Esther Vila, i la portaveu del sindicat USTEC, Iolanda Segura.
Doncs enmig d'aquestes negociacions tenim també un fet que és molt revelador del malestar del sector. Mestres de diversos punts del país es neguen a fer sortides a colònies. És una protesta que s'ha vist al Maresme o a la Selva i que, atenció, es va escampant. Núria Paraire.
Les hores extres i les nits fora de casa que passen els professors i mestres quan fan sortides o colònies no es compensen ni es paguen. Per això, al Maresme, després de parlar amb els companys, la professora Clàudia Cebrián, de l'Institut Lluís Companys, va escriure i distribuir un manifest al que ja s'han adherit una desena de centres de la seva comarca i de la Selva. Es comprometen a no fer sortides el curs que ve si no aconsegueixen millores salarials i es donen recursos per a l'escola inclusiva.
Pernoctem fora i potser és de les poques feines on dorms fora 3 dies dies i no reps cap tipus de compensació. A part que tenim molta responsabilitat. Estem amb alumnes doncs, amb moltes realitats, hem de gestionar medicaments.
A Lleida, els professors de l'Escola Santa Maria de Gardeny han aprovat el claustre que ja no faran colònies aquest mateix curs. Des de Girona, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I parlant d'educació, avui es presenta l'oferta de places de formació professional després del fiasco de fa 2 anys.
Sí, segurament ho recordareu, aquell nombre de places públiques pel curs 24-25 que no va ser suficient i 30.000 alumnes, 30.000, es van quedar sense plaça al juliol. Alguns fins i tot es van deixar córrer estudiar perquè no sabien què passaria amb ells. L'any passat es van introduir canvis per evitar-ho i, segons el govern, van funcionar raonablement bé. De fet, segons els càlculs del govern, l'alumnat perdut en el camí abans de començar l'FP s'ha reduït al 2,4%.
Aquest és un dels temes del dia. L'altre és l'expríncep Andreu d'Anglaterra.
Good evening from Buckingham Palace on what has been a seismic day for the royal family. The former Prince Andrew has tonight been released under investigation from a police station in Norfolk, where he has spent the day in custody following his arrest this morning.
En un informatiu des del Palau de Buckingham, la BBC explicava d'aquesta manera que l'exprínsep Andreu havia sortit en llibertat després de 10 hores detingut per la policia britànica. Aquest era el moment en què el cotxe on anava l'exprínsep arribava a la finca de Sandringham, on resideix actualment. Avui la premsa britànica destaca tant la detenció com el comunicat del seu germà, el rei Carles III, en què assegura que la llei ha de seguir el seu curs. Londres, Quim Olivares.
La fotografia de l'exprínsep Andreu a la part del darrere d'un cotxe amb aspecte esgotat i amb la mirada fixa, sortint de la comissaria on havia estat interrogat més de 10 hores, és una imatge poc edificant de la monarquia britànica. Es tracta de la primera detenció d'un membre de la Casa Reial des del segle XVII. El seu germà gran, el rei Carles III, ha dit en un comunicat que estava profundament preocupat per la detenció, però afegia que la llei ha de seguir el seu curs. Andreu Mountbatten-Windsor sempre ha negat que actués malament, però la policia l'ha interrogat i ha escorcollat dues de les seves residències per aclarir si va passar informació confidencial a Jeffrey Epstein quan era enviat especial del Regne Unit per al comerç internacional. La policia assegura que l'ha alliberat a l'espera de més investigacions. Quim Olivares, des de Londres, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I insistim que, segons la policia britànica, l'acusació que hi ha sobre l'exprínsep és la de mala conducta exercint un càrrec públic.
Si ho deia el mateix el Quim, l'exprínsep va fer d'enviat comercial del Regne Unit entre l'any 2001 i el 2011. Segons la llei, els enviats comercials tenen el deure de confidencialitat, és a dir, tenen el deure de no revelar la informació sensible, comercial o política que rebin en les seves visites oficials. I aquí està el tema clau. Segons els papers desclassificats del cas Epstein, hi ha correus de l'any 2010 on l'expríncep enviava a Jeffrey Epstein, el magnat pedòfil, li enviava informes governamentals de visites que va fer al Vietnam, a Singapur o a la Xina. Però és que aquell mateix any, el 2010, li hauria enviat al milionari informació sobre oportunitats d'inversió en or i urani a l'Afganistan.
Però en això hi ha una clau i es tracta d'un delicte complicat per demostrar.
Sí, és important destacar que el rei a Anglaterra té immunitat, però processar un membre de la família reial sí que és possible. De fet, la princesa Anna va passar pels tribunals perquè un dels seus gossos va mossegar dos nens i va haver d'acceptar un acord extrajudicial als tribunals. El problema és que el delicte de mala conducta en un càrrec públic és molt complicat de demostrar. Fa 6 anys, un informe de la Comissió Jurídica, una comissió que assessora el govern, va dir que era un dels delictes més difícils de definir a Anglaterra i a Gales. Bàsicament perquè s'ha de demostrar, en el cas aquest concret que ens ocupa, és que els correus el príncep Andreu els hauria enviat com a representant públic i no a títol personal.
I l'altre interrogant és si, en el marc d'aquesta operació, el príncep Andreu li poden preguntar pels casos sexuals del cas Epstein.
Sí, avui ho analitza molt els diaris. La immensa majoria diuen que sí, que és una possibilitat. Recordem que l'expríncep va arribar a un acord extrajudicial, ara sí, amb Virginia Jufré, quan assegurava que Epstein va fer-li mantenir relacions sexuals amb Andreu quan ella tenia 17 anys.
There is no good time to talk about Mr. Epstein and,
ell ho va negar en aquella famosa entrevista a la BBC. En aquest acord extrajudicial, Andreu no admetia cap culpabilitat, però li pagava Virginia Jufré, segons alguns mitjans, 12 milions de lliures. En els últims mesos també han sorgit altres notícies que han perjudicat molt el príncep, expríncep, per exemple, que va ordenar el seu personal de seguretat investigar aquesta noia, Virginia Jufré, una dona que ja d'adulta, recordem que es va suïcidar.
Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Amb Sílvia Solanes, Pau Forada, Marta Viana, Francesc Soler, Marc Jurado i Lara García. Bon dia.
Bon dia.
I comencem el repàs amb la notícia que us avança al Matí de Catalunya Ràdio. Aumenta l'aplicació de mesures de força i aïllament a les presons.
Són les anomenades mesures coercitives que inclouen l'aïllament provisional, l'ús de manilles, les contencions mecàniques i l'ús de porres.
El conjunt d'aquestes mesures es van aplicar poc més de 15.000 vegades el 2024, mentre que el 2025 en van ser 17.500, segons una resposta parlamentària de la Secretaria de Mesures Penals.
De totes, l'única que se redueix és la contenció mecànica, és a dir, subjectar el pres en un llit o una camilla. Tota la resta augmenten, especialment l'aïllament provisional. Iñaki Rivera és director de l'Observatori Penal i dels Drets Humans. Avisa que traslladaran aquestes xifres a les institucions europees.
Aquestes dades desmenteixen per si mateixa, no? Qualsevol orientació rehabilitadora d'un sistema penitenciari que utilitza la força i la violència. Això realment representa una xifra esfereïdora que posarem un coneixement del Comitè de Prevenció de la Tortura del Consell d'Europa.
El Departament de Justícia defensa que l'ús dels mitjans coercitius és controlat i proporcional sempre sota supervisió judicial. Asseguren que només s'utilitzen quan no hi ha alternatives menys lesives.
I avui també us expliquem que l'Ajuntament de Sabadell estudia el cas de la parella de Sabadell que viuen al cotxe des de fa mesos. I vam parlar aquí al matí de Catalunya Ràdio.
Em desperto jo, desperto amb la senyora, començo a les 4 del matí, dia sí, dia no, i acabo les 20, entre les 19 i les 20 hores. I haig de deixar doncs, la meva senyora en un polígon, al cotxe dormint i jo pues, posant-me a treballar.
Es diuen José Antonio i Núria. Tot i que ingressen 1.400 euros al mes, no es poden permetre llogar un pis.
Després de ser desnonats, ara fa un any van viure unes setmanes a casa d'un familiar i això va impossibilitar que l'Ajuntament de Sabadell els oferís un pis de la mesa d'emergència. Ara, com que la situació ha canviat, el consistori diu que està estudiant el cas. Eloi Cortés és regidor d'habitatge.
Ells han tornat a fer sol·licituds d'habitatge d'emergència, ho van fer al desembre, i ara el cas s'està valorant per part de la comissió de valoració de la mesa d'emergència, que és qui analitza els casos i fa la proposta a la mesa, que és qui finalment ho ha d'aprovar.
Segons dades de l'Ajuntament, Sabadell té actualment més de 500 pisos d'emergència i ara mateix hi ha una quinzena de famílies que estan en llista d'espera.
I mentrestant, a Barcelona, les persones sense sostre que campen a la zona franca es queixen del tracte que reben per part de l'Ajuntament.
La setmana passada van ser desallotjats, diu l'Ajuntament, per motius de salubritat. Alguns s'han acabat establint prop de l'assentament original i l'Ajuntament els ha avisat que periòdicament els farà fora amb l'argument de netejar la zona. Els afectats diuen que és un desallotjament encobert.
No somos basura que se barre de un lado, de un parque al otro. Somos personas. Tenemos pertenencias. No hay un espacio donde guardar estas pertenencias. No hay una solución, no hay una alternativa. No dicen, bueno, tienen que marchar, pero por favor, díganos a dónde podemos guardar las cosas.
Així ho explica l'Edwin. Ell treballa en l'economia submergida i insisteix que pel sense papers és impossible accedir a un habitatge.
Sobre habitatge, una de les notícies de les últimes hores és l'acord per frenar la compra especulativa de pisos. El pacte ha assegurat el suport dels comuns als pressupostos. Ara, però, falta Esquerra Republicana i en aquest context tenim un pas més per la recaptació de l'IRPF, que era un dels punts claus per als republicans. Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia, sí, perquè el president Salvador Illa exhibirà aquest matí més alt i més clar el seu compromís perquè es traspassi la gestió dels impostos a Catalunya. Una mostra de pressió més al govern espanyol des de les files del PSC. Aquesta defensa no és nova, però ha de servir per aplanar el camí d'Esquerra per començar a negociar els pressupostos del govern. Tot plegat després que ja s'hagi tancat, segons La Vanguardia, el consorci d'inversions que també reclamaven els republicans. Per tant, aquest cap de setmana serà clau per veure l'estat d'ànim del principal aliat del govern. Demà al matí, Oriol Junqueras reuneix els òrgans del partit i la trobada serà un bon termòmetre per valorar si la militància d'Esquerra dona per bona o no l'estratègia del seu líder.
I avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. Li preguntarem per la petició del Cercle d'Economia de frenar l'arribada d'immigrants. Rafael de Ribot.
L'organisme creu que fa falta immigració i veu bé el procés de regularització extraordinària que ha fet el govern espanyol, però adverteix que tornarà a haver-hi una bossa d'immigrants irregulars si no es canvia el model de gestió. Aquesta és la proposta de Teresa García Milà, presidenta del Cercle.
Revisar els mecanismes d'arrelament i reforçar també, a la vegada, l'atracció de talent qualificat. I establir molt clarament el marc de drets i deures que poden millorar la integració i la cohesió social dels immigrants.
Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
Al president de Foment del Treball li demanarem també per les infraestructures del país. Avui fa un mes de l'accident de Gelida que va causar el caos de Rodalies.
El periòdico destaca avui que Rodalies encara ha de reparar 3 de cada 4 punts crítics. Segons diu, la revisió de les vies ha revelat que calen més actuacions.
I això quan el servei encara no s'ha normalitzat.
Renfe ofereix avui un 80% de l'oferta habitual, mentre que els usuaris també han caigut un 25%. El trànsit de l'àrea de Barcelona, en canvi, ha augmentat un 5%.
Tot i això, el govern manté que ha actuat de manera correcta. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ahir al matí de Catalunya Ràdio.
Estaven totalment separats i sense línia de comunicació. Ara ja s'està treballant d'una manera més coordinada. Personal del centre d'operacions del CLOT de Renfe s'ha incorporat al DADIF per tenir una millor informació.
I una de les preguntes també de les últimes hores és si els Estats Units atacaran l'Iran. De portes enfora, la Casa Blanca diu que prioritza la diplomàcia.
Ahir molts mitjans destacaven que el desplegament nord-americà al Golf Pèrsic és semblant al que hi havia a la guerra de l'Iraq. El Wall Street Journal diu avui que Trump valora un atac inicial limitat per forçar l'Iran a signar un acord nuclear. Teheran ha amenaçat aquesta nit de respondre a una ofensiva.
I de portes enfora, Donald Trump avisa l'Iran que si no s'afegeix a la Junta de la Pau per Gaza, els passaran coses dolentes. Washington, Oriol Serra.
Donald Trump, autoanomenat president de per vida de la Junta per la Pau, organització creada per ell mateix, ha anunciat un paquet d'ajuda per a la reconstrucció de Gaza consistent en 10.000 milions de dòlars durant la primera cimera del Board of Peace, o la Junta per la Pau. Però Trump també ha aprofitat per advertir sobre una nova guerra, la que podrien iniciar els Estats Units si l'Iran no accepta el que ha qualificat com a acord significatiu abans de 10 dies.
Ara és l'hora perquè l'Iran se'ns adhereixi en un camí per acabar el que estem fent. Si s'hi afegeix serà fantàstic i si no ho fan també, però el camí serà molt diferent. Han de tancar un acord, si no passaran coses dolentes.
La cimera de la Junta per la Pau ha comptat amb líders de la talla de l'argentí Javier Milei o l'hongarès Víctor Orbán. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
I parlant d'Estats Units, avui a Los Angeles, debut històric de l'Orfeó Català i el cor de cambra del Palau.
Ja els hem pogut veure i sentir a les xarxes escalfant amb l'himne de l'alegria durant el vol de Barcelona i cap a Los Angeles. Avui interpretaran la missa solemnis de Ludwig van Beethoven amb l'Orquestra Filarmònica de Los Angeles sota la batuta de Gustavo Dudamel. Els tres concerts es faran al Walt Disney Hall de Los Angeles.
8:21, i una de les polèmiques de les últimes hores és la retirada d'estelades als Jocs Olímpics d'hivern.
Els membres de la seguretat dels Jocs han començat a retirar qualsevol simbologia catalana de la graderia, entre les quals estelades dels familiars dels esquiadors catalans. El reglament del Comitè Olímpic Internacional prohibeix qualsevol tipus de manifestació o propaganda política, religiosa o racial.
Tot això passava amb la victòria d'Oriol Cardona de Banyoles, Robert Prats.
Protagonista doblement perquè la prova d'esquí de muntanya s'estrenava per primer cop en uns Jocs i perquè és la primera medalla d'or per un esportista català en uns Jocs Olímpics d'hivern. Favorit a la prova d'esprint d'esquí de muntanya, ha hagut de gestionar la pressió. Són declaracions al tot costa.
Venia amb molta pressió, venia amb el títol, amb el cartell de favorit a sobre, i això no és fàcil de gestionar, però bueno, crec que ens anem en sortit bastant bé. Evidentment hi havia nervis, però també hi havia moltes ganes i això és el que importa.
Ot Ferrer va acabar cinquè. Pot ser que no sigui l'última medalla de Cardona, que demà fent parella amb en Alonso són els grans favorits a la prova de relleu mixtes.
De seguida ampliarem també altres esports del dia. I continuen també els moviments a l'esquerra. Podem reuneix avui el seu Consell Ciutadà i demà es fa la reunió per refer l'aliança entre Esquerra Unida, Sumar, Més Madrid i els Comuns. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. El de demà és el primer acte públic després de mesos de reunions fora del focus mediàtic. Què en sabem? Doncs que els partits que tenen ministeri, a les deies, volen tornar-se a presentar plegats a totes les circumscripcions. Una nova versió del moviment Sumar que encara no té ni nom ni lideratge. Yolanda Díaz, cara visible fins ara, no s'autodescarta, tot i que dissabte no serà l'acte.
No va de esto, no va de nombres, no se arregla nada hablando de nombres.
Sí que hi seran Ernest Urtasso, Mònica García, Antonio Maillo i Lara Hernández, un moviment que neix per reorganitzar l'espai a l'esquerra del PSOE i que crida a sumar-se d'altres partits que s'hi han despenjat del Sumar del 2023, com Podem o Compromís. Els impulsors han rebut amb bones paraules la proposta d'aquesta setmana de Rufián, però de moment no s'ha fet cap gest per confluir un i altre moviment que avancen en paral·lel.
I d'aquesta matinada, el Parlament de Veneçuela ha aprovat la llei d'amnistia per als presos polítics que afecta els imputats en episodis de crisis polítiques entre el 2002 i el 2025.
Un període que inclou el cop d'estat contra Hugo Chávez i les protestes antigovernamentals per les últimes eleccions guanyades per Nicolás Maduro sota sospites de frau. La presidenta interna de Veneçuela, Delcy Rodríguez, demana que la llei s'apliqui tan ràpid com sigui possible.
Hay que saber pedir perdón y hay que también saber recibir perdón. Y ese es el proceso que se abre con esta ley de amnistía.
L'amnistia, però, exclou les persones que hagin promogut o hagin participat en accions armades, i això podria apartar-ne opositors com la Premi Nobel de la Pau, Maria Corina Machado, que va donar, recordem, suport a la intervenció militar de Donald Trump.
Això a Veneçuela, a Cuba, els joves miren el futur amb escepticisme i amb por a parlar d'un canvi al país.
La perpetuïtat del règim, la desinformació, la repressió
ha desanimat les noves generacions que el 2021 van sortir massivament a demanar la fi del castrisme. Ara, els més mobilitzats són els addictes al règim.
I atenció a això, perquè la Sagrada Família col·loca avui el braç superior de la creu que coronarà la Torre de Jesucrist, la més alta del temple, Sèrie Forment.
La creu sencera fa 17 metres d'alçada, com un edifici de 5 pisos i 13 metres i mig d'amplada. Té 4 braços i una geometria de doble gir, el mateix sistema que Antoni Gaudí va utilitzar les columnes del temple. L'arquitecte volia que la creu brillés de dia i fes llum de nit. Per això s'hi ha fet servir ceràmica blanca esmaltada i vidre, materials resistents i també resplendents. El muntatge coincideix amb el centenari de la mort de l'arquitecte i suposa una nova fita en una obra iniciada ja fa més de 140 anys. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I avui el Museu Nacional d'Art de Catalunya inaugura l'exposició Recuperado del Enemigo, el dipòsit franquistes al MNAC.
Una mostra que explica com desenes d'obres d'art van arribar al museu després de passar pels dipòsits franquistes creats al final de la Guerra Civil. N'ha parlat pel Matí Catalunya Ràdio la comissària de l'exposició, Gemma Domènech.
Que és l'etiqueta que el franquisme posa a les obres quan es fa seus els magatzems de la República, inventant o explicant que està salvant o recuperant una cosa a algú quan la cosa estava perfectament protegida i no hi havia res a recuperar.
I pel que fa a Polònia, de TV3, també hem de felicitar-nos per l'audiència que va fer ahir.
Sí, l'especial dels 20 anys de Polònia va fer un 33,1% de share. Ho van veure un total de 530.000 espectadors. Ahir, recordem, es va emetre la gala que es va celebrar dilluns al Teatre Victòria amb centenes de convidats, entre actors, actrius i també polítics.
Són les 8:25.
Li regalo al meu pare 17 milions? O ell això no ho fa servir? Bé, els hi regalo de tota manera. No sé, jo els faria servir?
Tranquil·la. 17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia del pare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia del pare. El 19 de març, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Psst, psst, escolta. Encara no has planificat les vacances d'estiu? Aprofita els Vacas Days del Comviatges i sigues el més llest de l'OFI. Vinga, reserva des d'ara mateix i garanteix-te el millor preu amb fins a 1.000 euros de descompte. Fes com jo, treu-te el mono de vaques i gaudeix dient no puc, ja tinc les vacances agafades. El Comviatges, sabem de viatges.
012, la millor resposta.
Confirmat? M'han robat el mòbil.
Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
Tens raó.
Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
Què hi ha darrere de Don Simón? Les taronges de la nostra terra, apreciades arreu del món pel seu gust únic i la seva qualitat excel·lent. I això fa que el nostre país se'l conegui com l'or d'Europa. Don Simón, número 1 en sucs espremuts.
El Matí de Catalunya Ràdio.
I don't blame it on me. Ja m'ha explicat la gesta d'Oriol Cardona amb la seva medalla d'or als Jocs Olímpics d'hivern, però avui el Barça debuta a la fase final de la Copa de Bàsquet.
A partir de les 9 contra el Múrcia, transmissió pel canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio 3CAT. Si passes a semifinal, jugarà contra el guanyador del Baskonia Tenerife, que juga a partir de les 6. La penya eliminada després de perdre contra el València, 95-84. Per tant, València-Madrid, primera semifinal definida. Dani Miret, tècnic de la penya.
Marxo enfadat perquè tinc una gran il·lusió per guanyar aquest partit i faig una preparació tan gran per personal, professional per guanyar aquest partit, que quan el perdo se'm queda una cara i una sensació tremendament negativa.
I el jugador del Barça, Eric García, crític amb la manera com estan gestionant els últims partits.
És en una entrevista al Tot Costa que reconeix els problemes en defensa de l'equip.
Tu no estàs ben organitzat, si perds la pilota és molt complicat després fer la pressió de les pèrdues, no? I més ells que saben perfectament, doncs, que si roben la pilota, normalment sobretot per l'esquerra tenim el Valde que tira més, i sí que és veritat que per la dreta el Jules tanca més, però saben que, bueno, que per allà a les bandes, doncs, ens poden crear més perill.
El Camp Nou, a un pas d'obrir amb un aforament de 62.000 aficionats.
El club anuncia que a primers de març confia tenir la llicència per obrir el Camp Nou, 62.000 aficionats, i que destinarà les 14.000 places noves només per socis abonats. L'Ajuntament, de fet, va visitar ahir les obres de l'estadi. El Barça es freguen les mans il·lusionats pensant que el 3 de març contra l'Atlètic de Madrid es pogués jugar amb un gran aforament la tornada a Copa, tot i que les previsions apunten en principi el 15 de març contra el Sevilla el dia de les eleccions amb l'aforament complet.
Són 8:45 i el matí arrenca pendent de... La vaga de metges és la segona de la setmana per reclamar un estatut propi i la fi de les vagues de 24 hores. Sapiguem com arrenca el dia des del Cap Drassanes de Barcelona. Montse Poblet, bon dia. Hola, Montse. No tenim...
Dia.
Ara sí, digues, Montse.
Us deia que tothom qui es venia a fer analítiques i radiografies aquí al Cap Drassanes ha entrat puntualment a les 8 quan s'han obert portes i els estan atenent amb normalitat. Pel que ens diuen a recepció, l'activitat programada, almenys en aquest cap, es manté perquè no hi ha metges que s'hagin adherit a la vaga. De fet, hem parlat amb usuaris que venen a consultes d'oftalmologia, de trauma o de rehabilitació i tots estan a les sales d'espera i ningú els ha dit que no els atenguin.
I avui sentirem també Salvador Illa, després de l'acord de pressupostos amb els comuns i amb la vista posada a la negociació amb Esquerra Republicana. Redacció, Albert Prat.
A partir de 11:15, Salvador Illa mourà fitxa per aplanar el camí d'Esquerra als pressupostos. Els republicans porten dies demanant als socialistes catalans que apretin públicament el govern espanyol perquè traspassi la recaptació dels impostos a la Generalitat, i aquest matí el president tornarà a insistir amb el mateix compromís en un acte al Palau de la Generalitat. Aquest gest de bones intencions, que no és nou, s'afegeix a l'acord per crear el Consorci d'Inversions que també demanava Oriol Junqueras, i demà al matí el líder d'Esquerra reuneix els òrgans del seu partit per decidir els propers passos de la negociació dels pressupostos.
També us avança aquest programa. Catalunya Ràdio, aquest migdia es faran els funerals pels 5 joves morts a Manlleu en un incendi. Manlleu, Nàtia Dell, bon dia.
Bon dia, serà a les 2 del migdia al pavelló municipal que s'ha dit l'Ajuntament. La cerimònia la dirigirà l'imam. L'oració inicial per la comunitat musulmana serà porta tancada i la resta està per veure. Una estona abans també es dedicarà un sermó de l'oració dels divendres a les dues mesquites que té el municipi. Quan hagi acabat de fer totes les gestions i estigui tot lligat, els cossos se'ls han d'endur cap al Marroc, que és el país d'origen de les famílies de les víctimes. Mentrestant, pendent del resultat de l'autòpsia, que ha de confirmar si van morir intoxicats, com apunta la investigació. Una de les principals hipòtesis és que l'incendi comencés per una burilla.
I després dels últims casos de pesta porcina, avui hi ha reunió també al Ministeri amb representants d'agricultors i ramaders. Tania Tàpia, a Madrid, bon dia.
Sí, bon dia, serà a les 11. A Saja i Unió de Pagesos el rebrà la secretària general de Seguretat Alimentària. El sector està preocupat més encara després de l'aparició de nous casos fora de la zona zero a Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat. Per això, avui demanaran més mesures de control i contenció perquè no arribin a les granges, i el suport del Ministeri al sector porcí, que acumula pèrdues milionàries a causa de el focus.
I qui també protesta avui són les galeries d'art contemporani. Redacció, Marta Viana.
Reclamen un IVA reduït per les vendes d'obres d'art, antiguitats i objectes de col·lecció, un tipus similar al que tenen països com França, Itàlia, Portugal o Alemanya. Avui, per tant, tancament de protesta dins de museus contemporanis tancats a tot l'estat. Aquí ho faran al MACBA. Recordem que el 7 de febrer ja van parar, però denuncien que la resposta de l'administració ha estat el silenci.
I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Joan Vilaplana, bon dia.
Bon dia. Un dia més amb força retards a la xarxa ferroviària derivats de les limitacions de velocitat. Renfe ja ha avisat que durant el dia d'avui, de fet, es poden tornar a generar afectacions a tot el servei. Per exemple, aquesta hora el tren de la R15, que havia de passar per Tarragona un 8:45, passarà a les 9. I pel que fa als transports metropolitans de Barcelona, per unitat avariada, freqüències de pas alterades a les línies T1, T2 i T3.
I això pel que fa al transport públic. A les carreteres, Txell Garriga, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Punts vermells.
Avui sense gaires problemes, la veritat. B23 i A2 entre Molins de Rei i Sant Joan d'Espí per les obres que es fan a l'A2, i també les dues rondes amb alguna aturada, però que seria molt puntual a l'altura del fòrum.
I punts taronja?
La P7 entre Mollet i Barberà del Vallès en sentit sud, i també un petit tram puntual a la C32 a Viladecans cap a Barcelona.
De seguida parlarem també del cas Epstein i de totes les derivades de la monarquia britànica, però de què més parlarem avui? Sílvia Solana, redacció.
Doncs a les 9 conversarem amb Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, i també anirem a Montblanc per parlar amb el seu alcalde després del robatori massiu d'aixetes a les fonts del municipi. I com cada divendres, el dilema. Avui, ens hem de preocupar o no pel fenomen dels tedi en aquestes persones que s'identifiquen com animals?
Ho comentarem a l'Àgora, amb Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Jordi Cominal i Arturo Puente.
Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
I amb ganes ja que arribi el cap de setmana, primer perquè marxi aquest vent que encara hi ha algunes comarques de Catalunya i després, Eloi, perquè arriba un cap de setmana esplèndid.
Sí, 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 un cap de setmana de sol i, a més, amb una temperatura cada vegada més alta. Demà podem arribar als 18-20 graus a molts llocs de la costa, del prelitoral, però diumenge podem tenir 20-22 en facilitat en totes aquestes comarques, fins i tot 23 o 24 al sud del país, amb sol, com algun banc de boira molt puntual. I avui encara el que deies, una mica de vent concentrat cada vegada més als dos extrems de Catalunya, a l'Empordà, al sud del país, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, encara aquesta hora bufa als cims del Pirineu. La tendència és que quedin aquestes zones i cada vegada tendirà a perdre força. Avui, amb força sol, però amb capes de núvols. Són núvols de vent, que encara es formen a sota vent del Pirineu, i també restes de núvols a la zona de la Vall d'Aran, avui sense més conseqüències.
Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Si vols fer una inversió important a la teva empresa, tenir un bon finançament és clau. T'explico un cas real. L'empresa de Granollers Plásticos Raer, que és pionera en la fabricació d'envasos sostenibles, ha renovat la seva maquinària. Ho ha fet gràcies al préstec Eurocrèdit de l'Institut Català de Finances. És un préstec de fins a 10 milions d'euros a 15 anys a partir de l'Euríbor més un 0,25%. L'Eurocrèdit està cofinançat per la Unió Europea. En tens més informació i tots els detalls a icf.cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir dijous, tancament que impedeix la desaparició del codi era clausura. Avui divendres, gairebé sempre els enigmàrius són tendres, però el d'avui no ho és. Tornes a formular la crítica en forma de reny, de 7 lletres. Tornes a formular la crítica en forma de reny, 7 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar. La Tornado FR. Uau. Per en Martí això és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
Escolta, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natur està elaborat amb peces fresques i senceres?
Esclar, i té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És supergustós.
A més, té un 98% de carn.
És natural que es noti, oi?
Doncs sí, natural.
Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Ei, això que en dieu paté de muntanya, a Cerdanya,
en diem pa de fetge.
I és collonut.
Les coses, pel seu nom, Carlit.
I el trinxat de la Cerdanya, ja saps com es diu, oi?
El trinxat de la Cerdanya es diu Carlit.
Carlit, l'autèntica cuina de muntanya.
Escolta, no seria gran que el bar de la cantonada de tota la vida, que està ple de turistes i cafè d'especialitat, continuessin el bar de la cantonada de tota la vida?
Buah, seria molt gran.
Tan gran com el pot especial d'Euromillones. El divendres 20 de febrer, 130 milions més el millón extra.
Just així de gran.
Euromillones, el premi més gran per fer alguna cosa gran.
Nen, posa'ns el de sempre.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Jaume Collboni, Carme Elias, Manolo García i Àngel Llàcer a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El creuer que imagines? A Viatges al Corte Inglés el tenim. Imagina conèixer el Mediterrani, les illes gregues o el nord d'Europa amb MSC Cruceros. Amb trasllats al port, begudes incloses i assistent a bord de Viatges al Corte Inglés. Setmana del creuer. No és un somni, és el teu creuer. MSC Cruceros a Viatges al Corte Inglés.
Després d'una gala del revés d'infart... Continuen les sorpreses. Aquesta setmana viurem una gala èpica. Eufòria, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Una nena amb un conill.
Sí, no, hi ha de tot. Pol, què?
Avui a la cura del matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen el director de Públic Ferran Espada, la periodista del País Milagros Pérez Oliva, el periodista del diari Punès Arturo Puente i l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cuminal.
I de què hem parlat fins ara, fora de l'àgora?
Doncs avui els nostres joves més matiners hauran sabut que hem felicitat els nemesis.
Sí.
Avui és el seu sant. N'hi ha 9 a Catalunya. Doncs aquí se'n coneixen 2.
Jordi Cuminal, coneix un nemesi?
Conec el director de la Fundació de l'Escola Cor de Maria, que és de Mataró, es diu nemesi, aprofito per felicitar-lo.
Bon sant. I tu, Milagros, una altra.
Jo conec una professora, Nemèsia. Que es diu Nemèsia, i també aprofito per felicitar-la, però li diem Neme.
Nosaltres també.
Ah, Neme? Bueno, Neme està bé.
Neme està bé, i a més és... Potser no ha nascut a Catalunya, eh? Sí, segur, no ha nascut a Catalunya. I potser no figura en aquesta estadística des nou, que aquesta és una altra.
Jo diria que el aquest meu neme nou... sí que ha nascut a Catalunya.
No, la meva neme no.
Va, però dos de nou o dos de deu està bé. Hem de començar parlant de l'expríncep Andreu. És la fotografia de feta de les portades de tot el món, l'expríncep Andreu sortint de comissaria després d'estar 10 hores detingut. Anem cap a Londres, corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio, Quim Olivares. Què tal, Olivares? Què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Perdona, que ara he tingut un lío.
No,
com estàs, Quim?
Bé. Mira, païnt la notícia, aquí a tope ja.
I també saludem a la Colla Ballester, que ha estat corresponsal els últims 5 anys. Colla, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Anem a començar per tu, Quim. Explica'ns què és el que ha passat i com està ara mateix el Regne Unit. Com es desperta?
Doncs es desperta amb aquesta fotografia, totes les portades. L'expríncep Andreu hi surt a la part del darrere d'un cotxe amb aspecte esgotat i amb la mirada fixa. Una foto que, per cert, va fer Reuters esperant-se davant de la comissaria perquè no se sabia on estava empresonat, no? Doncs aquest sortia de la comissaria precisament on l'havien interrogat més de 10 hores. El setmanari Economist el descriu així, la caiguda, diu: primer era príncep, després era Andreu Mountbatten Windsor i ara la policia el descriu com un home de 60 anys de Norfolk. És la primera detenció, recordem-ho, d'un membre de la Casa Reial Britànica des del segle XVII i això, lògicament, ha causat commoció aquí al Regne Unit.
Ha sortit aquesta nit de la presó, que la investigació continua ara mateix, no?
Sí, perquè ell, de fet, està en llibertat, però les investigacions de la policia segueixen. No s'ha acabat pas això. Aquest matí tornen a escorcollar les seves residències, especialment on vivia abans, al complex de Windsor. Ahir van ser llargues hores d'interrogatori i avui, malgrat que ell té llibertat de moviments, la policia li està regirant l'antiga casa per esbrinar si va passar documents confidencials al seu col·lega Jeffrey Epstein quan el fill de la reina ocupava una feina pública. Mm.
Se'l va detenir per haver filtrat també el magnat documents classificats, que tot això està en investigació, per tant, totes les sospites entenc que també són les que estan escalant ara mateix aquest cas, i per tant entenc que tots els mitjans avui especulen més que res.
Sí, especulen. Especulen, per exemple, també si el rei hauria de fer un comunicat televisat. Ahir va fer un comunicat molt ràpid, de 2 hores després. La COI ens pot afirmar que sempre els documents de Buckingham Palace trigaven estona, doncs ahir el va fer molt ràpid, dient que es tenia molt una pena molt notable perquè haguessin detingut el seu germà, però que el curs de la justícia havia de continuar. Doncs alguns es pregunten si el rei no hauria de sortir i fer un discurs televisat per tranquil·litzar la població. No deixa de ser el cap d'estat i el que han detingut és el seu germà, no?
Com queda la imatge de la corona ara mateix, Colla?
Molt tocada, tocadíssima, perquè encara que ells han intentat esborrar Andreu des de fa més d'un any apartant-lo dels deures reials i de la família real, és un fet que ell és el fill d'Elisabet II i el germà de l'actual rei, de Carles III. Per tant, queda molt tocat. És molt cert això que diu el Quim, que normalment la monarquia tarda molt en respondre, en posicionar-se. I ahir el comunicat va ser molt ràpid pels seus ritmes i, per tant, això ja és un posicionament, però queden molt tocats. Potser és la pitjor crisi a l'últim segle, perquè a més es pot esquitxar moltíssim. Encara queden tants documents per obrir, milions de documents del cas Epstein, que vés a saber què hi ha també en aquells documents.
Clar, Quim, tu quant de temps portes ara aquí?
Mira, vaig arribar dijous passat, vuit dies, no?
Vuit dies.
Avui és divendres, oi? Sí, vuit dies.
I has notat un canvi en aquesta setmana, diguéssim? Perquè ja hi havia un run-run, diguéssim, de tot això, però ha anat increixent, no?
Sí, ha anat creixent. Home, des del moment que ahir al matí el primer ministre, Keir Starmer, va aconseguir una entrevista a la BBC i deia ningú està per sobre de la llei. I vaig pensar, a què es referirà? Serà ningú? Serà el rei? No, vaig pensar, no, serà el germà del rei. I efectivament, poques hores després el detenien. Malgrat s'ha dit que no van informar ningú, la policia no va informar ni el govern ni el rei, home, suposo que alguna trucada deurien tenir-hi ell. Aquest matí anirem a buscar i interrogar i detenir durant unes hores el fill del rei. Sí que he notat, no?, aquesta mena de cosa que surt en l'ambient, que tothom està tipa del germà, no del rei, també hem d'aclarir, això potser la Goya també ho pot dir més perquè hi ha portat més anys aquí, que els percentatges d'acceptació de la corona britànica es mantenen més o menys estables per sobre el 50%, però una altra cosa és el germà, que la gent ja està tipa d'escàndol, darrere escàndol, i que també està bé, troben que finalment doncs, li ha arribat el torn de la justícia, no?
Clar, aquí hem de veure també com reacciona Carles III, ara ho estàveu explicant, Goya, perquè una cosa era la seva mare, no, que sí que tenia una relació molt, molt estreta amb Andreu. Sí. Carles III sempre s'ha distanciat una mica més del seu germà.
Sí, sí. Ella, de fet, Andreu era el fill predilecte d'Elisabet II, l'adorava i feia d'Elisabet II el que volia. De fet, s'especula, es diu, vaja, que la indemnització que es paga a Virgínia Jufre, que és de milions d'euros per un pacte amb Andreu per no arribar a judici, la paga Elisabet II amb els seus diners. I, per tant, tenia un vincle molt gran. Ara bé, el que fa molt mal aquí són les últimes imatges també que han sortit d'Andreu. Una imatge, no sé si recordeu, que ell se'l veu a terra gairebé abraonat damunt d'una noia jove. Si parlem d'imatges com fem nosaltres al matí de Catalunya Ràdio, l'imatge del dia, aquesta és una imatge que fa molt de mal, i després la que ja ho he esmentat avui, veient Andreu dins d'un cotxe policial desfet, molt impactat, molt xocat per aquesta detenció de 8 hores. És molt difícil que la monarquia remonti, tot i que l'aprovació monàrquica al Regne Unit és molt alta, és un país molt monàrquic, i després Carles III té un comodí molt gran, que són Caterina i Guillem, que aquests sí que estan molt apartats d'Andreu, i Andreu a ells no els hi arriba, no els hi toca la mala imatge. El Carles III sí.
Doncs veurem com acaba aquesta història. Coya Ballester, Quim Olivares, gràcies, una abraçada.
A tu, bon dia.
Vinga, bon dia.
Doncs no sé si creieu que aquesta imatge tacarà i de quina manera la corona, i potser les corones i les monarquies també europees, perquè és una monarquia que era molt exemplar, no? És a dir, qualsevol persona no monàrquica sent un respecte per la corona anglesa, pel que ha significat també segurament més la reina d'Anglaterra que no pas ara Carles III, i després també veurem si acaba quallant la idea de que no hi ha impunitat per tothom. Milagros.
Bueno, jo el que és una paradoxa bastant gran d'aquest cas és que el cas Epstein, que mostra, quan s'han publicat tots els documents, la quantitat de porqueria que hi havia en l'exercici del poder polític i econòmic i com s'utilitzaven relacions fosques que implicava favors sexuals de menors concedides o vehiculades a través d'Epstein a homes molt poderosos, això és bàsicament el cas Epstein, com a més ara amb el cas del príncep Andrés el que surt és que també es manipulava i es traficava amb informació per negocis, perquè en aquest cas el que sembla que és bastant determinat és un informe sobre com invertir en or i en altres, en fi, com fer inversions molt rendibles en països en els que el príncep en aquell moment, príncep Andrés, havia desenvolupat una missió comercial pel seu país, diríem, no? Ara, fixeu-vos, aquest cas surt a Amèrica, s'escampa sobretot perquè està molt implicat Donald Trump i la seva dona, que era amiga personal d'Epstein, i està esquitxant a tothom, menys al Trump. És a dir, el Trump se n'està sortint. Ahir mateix les declaracions que va fer és: jo estic exonerat. va dir. Estic exonerat, sí, d'aquest cas, no? Llavors, bé, les monarquies... La pregunta que podríem fer-nos és, fins ara, les monarquies són les que han sortit pitjor malparades. És perquè tenen un paper més important en els papers? No, no és perquè tenen... Probablement és perquè són més dèbils. Jo crec que el que demostra és la debilitat des del punt de vista de que són institucions anacròniques, que fins ara se les podia discutir pel seu paper anacrònic, també polític i social, i com que això no es fa, perquè no es vol obrir aquest meló, se les discuteix per altres qüestions de moralitat, que no tenen massa a veure...
Sí, i una prova del que dius, per exemple, també és la portada de Sant, no? Que recordem que quan la seva víctima va declarar, va recordar la suor d'Andreu, i ell va dir que era impossible perquè clínicament no suava. Avui la portada del de Sant és una foto d'ell al cotxe dient ara sí que sua.
Exacte.
Vull dir que aquí hi ha venjança, hi ha oberta tot arreu.
S'ha de recordar, no?, que les polèmiques al voltant de... Tota aquesta qüestió al voltant del príncep Andreu porta molt de temps. L'any 2022 ja va arribar un acord amb una senyora que li acusava de violació, una senyora que, a més, es va acabar suïcidant, que ha tret unes memòries pòstumes on segueix mantenint l'acusació, amb la que va arribar a un pacte extrajudicial i per això es va quedar, diguem, a lliure. I, a més, que tota la qüestió de les... això de la implicació en els abusos sexuals, en les violacions a menors, portaven molt de temps, portaven ja des de l'octubre passat, quan a més la monarquia britànica va haver de sortir ràpidament a treure'l de la foto, no? Una cosa que aquí l'hem vista, perquè la van veure a la Casa Real Espanyola en un altre moment, com quan tens un cas d'aquesta mena, quan tens un cas polèmic, els treu ràpidament de la foto, dius que se'n van a viure fora del Palau Reial. La qüestió és que ara el que està sortint no té exactament a veure amb les qüestions sexuals, sinó que té a veure amb una suposada... tràfic d'informació.
Sí, si va enviar documents confidencials, sí, diguéssim, al govern britànic a Epstein.
Quan ell era agregat comercial, és a dir, i què ho era? Per ser germà del rei. No tenia una altra raó, i fill de la reina en aquell moment. No tenia una altra raó. Llavors, és una mica... fa una mica de cosa, no? És a dir, tota la qüestió, violar a senyores, i a menors en alguns casos, això... home, és un escàndol que pot fer mal i que no sé què, però, escolta, ni te tenen ni absolutament res. Ara, si envies documentació confidencial... en fi, és una mica aquesta doble moral, de vegades. Bueno. És veritat també que moltes vegades aquesta mena de gent cau per la declaració de la renda. Vull dir que...
sí, sí, Ferran i Jordi.
Som el Capone, no?
Ja ho hem vist.
No, estic d'acord amb l'Arturo, però veurem en què es pot substanciar aquest cas, com heu explicat... És un delicte difícil de provar. De tota manera, jo crec que va més enllà del que pugui passar jurídicament en aquest cas. Vull dir, la fotografia que podem veure avui a tots els diaris, especialment als britànics, és la fotografia d'una mirada que ha canviat. És una mirada de pèrdua de la impunitat. El príncep Andreu tenia una mirada prepotent i una actitud absolutament prepotent, com si estigués molt per sobre de les lleis i molt per sobre absolutament de tothom, no? I, evidentment, aquesta mirada, aquests ulls que es veuen en la fotografia, reflecteix una altra situació, és que ha caigut, ha perdut la impunitat. No tinc clar si és conscient de fins a on ha caigut, però és evident que ha caigut. Ara, el tema és polític, vull dir, el tema és... institucional. El tema és fins a on la corona britànica està implicada en aquest cas. I aquí veurem. De moment el que hem vist és que la corona britànica ha posat distància respecte al tema a partir d'ahir. El que hem de veure és quina distància tenia la corona britànica, especialment el rei Carles, el rei Charles, abans d'ahir. És a dir, fins a on sabien totes les qüestions del seu príncep.
I què s'ha fet?
I què s'ha fet? Perquè a sobte, per un exili daurat, diguéssim, no? En una gran hisenda, amb tots els luxes, perquè se l'aparta simplement a un exili daurat i no s'assumeixen les conseqüències, perquè si hi havia coneixement de determinats fets, siguin els sexuals o siguin els administratius que explicava l'Arturo, la corona no va fer res, ni va denunciar, ni va actuar, ni va fer absolutament res al respecte. Aquest crec que serà el punt culminant que pot afectar greument o no, i es veurà a la corona britànica, que crec que és l'essencial, ara mateix és l'essencial des del punt de vista polític de la Gran Bretanya.
Sembla que és un pas més en la pròpia protecció de la corona. És a dir, aquí hi ha un tema que és el que ha generat realment un rebombori entre Gran Bretanya i els Estats Units, que és un tema de seguretat. És a dir, no és tant que el fet de filtrar algun document, que això ja diuen que és difícil de demostrar. El tema és si filtrava informació compromesa que permetia a Epstein fer xantatge a determinades personatges influents dels governs. Aquest és el tema. Per tant, sí que no és un tema moral en aquest cas, sinó que és un tema de seguretat. I és un tema de seguretat entre els Estats Units i la Gran Bretanya, que això pels britànics és crític. I jo sí que veig aquí un següent pas. No? D'entrada, quan els encarreguen aquestes operacions de comerç internacional, que bàsicament aboquen a països del Golf, a magnats russos i a rics americans estrafolaris, hi ha riscos. No? En el cas dels britànics ho tenien estipulat, en el cas dels espanyols, pues, el rei Juan Carlos ho feia pues, de motu propi. No? Però aquí, a diferència d'una corona i l'altra, jo crec que això és interessant, el Juan Carlos se l'ha protegit jurídicament, se li ha donat aquest exili daurat i no se li han demanat comptes, i en canvi ells, aquí, la corona britànica, jo crec que sí que està fent un pas més, que és anem a demostrar a la gent que el detenen no. I que ens n'allunyem.
No, però ell no té immunitat. És que no és el mateix cas. Ell no té immunitat.
El rei Charles
no
és el que té la immunitat com Juan Carlos. Ell sí. Seria Urdangarín.
Clar,
a nivell espanyol es fa pagar una peça molt menor.
Seria la dona de Urdangarín, en aquest cas, no, és de la família real, que va ser jutjada.
Van intentar defensar-se amb una peça de casa molt menor. En aquest cas sí que és el germà del rei d'Anglaterra i evidentment l'estan sometent a aquí. El cas de la immunitat quan ets emèrit és un tema a parlar-ne. I en el cas de l'estat espanyol, sí. És el que dic, hi ha hagut aquí un blindatge jurídic i constitucional per dir d'aquest senyor no se'n pot parlar. Escolta,
a la Gran Bretanya, com que no tenen emèrits...
Aquí el que sorprèn és la metodologia que utilitzava Epstein, que era un personatge impressionant, perquè, clar, utilitzava tot el tema de l'accés al sexe de menors i el que fos, perquè jo he vist uns documentals sobre la mansió aquella que tenia una illa...
Sí, sí.
Que són,
tenia 4 o 5, no?
Sí, esfereïdors, vull dir una cosa... Bueno, però aquí, en el cas d'Anglaterra, no hem d'oblidar que la que era la seva sòcia principal i la seva companya, la Ghislaine Maxwell, era filla del magnat de la premsa, que era el propietari del Mirror, sí. I que, curiosament, recordem que va morir en estranyes circumstàncies a Canàries, que es va precipitar de dalt de tot del seu gran iot i ningú sap si el van empènyer o va caure, riem, no? Pues aquesta Ghislaine es movia en els cercles de la reialesa i de tots els lords i tota aquesta gent. I va fer un tàndem amb l'Epstein que aplicava la metodologia americana, és a dir, business, no? I va acabar sent una cosa que va ser... És el que impressiona més és la dimensió de la xarxa que van arribar a teixir. I el que està bastant clar és que primer atreien els poderosos, homes poderosos, a través de la xarxa de menors, i quan ja els tenien allà compromesos amb imatges i amb fotos i amb proves de que podien fer-los mal, llavors hi havia el tràfic. I el tràfic d'influència, per una banda, i el xantatge i el tràfic d'informació, per altra.
Són les 8:57. De seguida amb nosaltres el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, que trenca el silenci després de molts dies, però abans també un dels temes que també li preguntarem al president de Foment és sobre el Cercle d'Economia, que reclama que redueixi el ritme d'arribades d'immigrants per fer-ho compatible amb les capacitats reals d'acollida i integració, en un moment en què els serveis públics i el mercat de l'habitatge diuen estan tensionats. Ho volem comentar abans amb Sergi Pardos, catedràtic de Ciències Polítiques de la Universitat de Glasgow i membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit. Sergi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Com
I gràcies
esteu?
Per acompanyar-nos. Què li sembla a vostè aquesta demanda del Cercle d'Economia?
Home, jo crec que aquí hi ha dos debats diferents, no?, que el Cercle d'Economia apunta. Un és el del volum dels immigrants que s'han d'admetre, si volem més o menys immigrants i si això és bo o dolent per l'economia. Jo crec que aquest tipus de debat acostuma a portar a un carreró sense sortida, i ara m'explicaré. I el segon debat, que aquest sí que em sembla molt encertat, i crec que aquí el Cercle l'encerta, és el tipus d'immigració que necessita el país, no? I això sí que pot generar efectes econòmics, i és un debat important, no? Llavors, per què crec que el debat sobre els volums porta a un carrer sense sortida? Perquè l'impacte econòmic de si tens més o menys immigració no és tan clar com sembla, i a més els governs tenen una capacitat molt limitada per controlar això, no? Perquè això depèn de factors estructurals, no? En canvi, on jo crec que, diguem-ne, això sí que s'encerta, és el tipus d'immigració que tu tens, no? I si està ben o mal lligat una mica amb el teu model productiu, no? I aquí hem de fer una distinció important, que és si el teu sistema migratori i el teu model productiu atrau immigració que és substitutiva o si és complementària, que en diem, no? Si tu atraus immigració que és sobretot substitutiva, és a dir, si tu portes un treballador immigrant que fa una cosa, per dir-ho així, que podria estar fent un treballador nadiu que ara està desocupat o inactiu o el que vulguis, sí que és cert que l'immigrant tira de l'economia, però aquí no hi ha valor afegit, no? Aquí no hi ha creixement econòmic. En canvi, si la immigració és complementària, que crec que és el que el Cercle apunta, amb qualificacions o experiència laboral, doncs, que no trobes tan fàcilment al país, aquí sí que hi ha valor afegit, no?
L'informe del Cercle sí que reconeix que Catalunya és un país d'immigrants i que això ha estat clau en el progrés econòmic i social del país, però que avui en dia aquest progrés estaria en risc pel model d'immigració que arriba. Que un dels arguments, per exemple, és que el ritme actual d'arribades de l'estat del benestar en un context d'envelliment de la població no s'aguanta. Això com ho veu?
A veure, jo crec que l'impacte de la immigració amb la sostenibilitat de l'estat del benestar i l'impacte fiscal, és a dir, novament estem amb el tipus d'immigració i no tant amb el volum d'immigració, no? És a dir, l'impacte fiscal de la immigració pot ser molt positiu, però de nou depèn de quin tipus d'immigració